Bona tarda. Donem inici a aquest plenari. Bona tarda a tots i a totes. Donem inici a aquest plenari d'avui dia 26 d'abril. El primer punt és l'acte de la sessió anterior. L'aprovació s'aprova. Excusem a la senyora Ibarra, que avui no pot estar per motius personals en aquest ple. Se sent bé ara? Doncs el primer punt és aprovació de l'acte de la sessió anterior. S'aprova. Donar compte de les resolucions de l'alcaldia del número 185 a la 264, de la Junta de Govern Local de la sessió del 17 de març a la del 7 d'abril, de les regidories delegades d'Urbanisme, Patrimoni i Centre Històric de la número 81 a la 110, de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de la número 7 a la número 9, d'Afers Socials de la número 28 a la número 48, d'Hisenda, Finances i Contractacions de la número 68 a la número 105 i de Governació de la número 40 a la número 51. Passem al tercer punt. Hi ha alguna cosa, senyor Juan Felipe? Té la paraula.
Gracias, alcaldesa. Buenas tardes a todos y todas. En relación a los decretos de alcaldía, queremos hacer comentarios sobre el número 218, en el que se aprueba la convocatoria de 4 plazas de agentes de policía correspondiente a la oferta pública de ocupación del ejercicio 2021, y la del número 257, en la que está el expediente de modificación de crédito 5/2022. De transferencia de crédito dentro de la misma área de gasto. En la modificación de crédito 5/2022 se traspasa del área de seguridad y movilidad 41.000 euros al área de urbanismo. Entendemos que este movimiento de partida es debido a las altas que ha tenido urbanismo. El pasado 19/4 se incorporaron a la plantilla actual 2 auxiliares administrativos. Podemos entender este movimiento para cubrir el mayor gasto de urbanismo, pero sí se incorporan las nuevas 4 plazas que se deben de cubrir de agentes de policía en este 2022, faltará partida para cubrir el mayor gasto de seguridad y movilidad. Por esto, no entendemos este movimiento de partida en esta modificación. O bien, no tiene previsto el equipo de gobierno de Junts y Esquerra cubrir estas 4 plazas de agentes de policía en este ejercicio 2022. Gracias.
Moltes gràcies, senyor Juan Felipe. Passaríem al punt 3, que és donar compte del Pla Anual de Control Financer de l'exercici 2022 i de l'informe resum anual sobre el control intern corresponent a l'exercici del 2021. Té la paraula el senyor Martí Barberà.
Sí, bona tarda. Com és preceptiu des del decret que marca la regulació del control intern dins de les entitats del sector públic de l'àmbit local, des d'intervenció hem fet la proposta d'aquest pla anual de control financer de l'exercici 2022 i és obligació d'aquest ple i d'acord amb l'autonomia de la intervenció doncs fer públic aquest control. No té res més a fer o a dir que donar compte del que l'interventor proposa de controlar per aquest exercici. I el segon donar compte, el segon document, és un informe de resum anual. És un informe de resum que el que busca és la millora de l'administració, la transparència i millorar tots els procediments que tenim en l'Ajuntament. I aquí volia fer palesa a un informe del 2021 de la Sindicatura de Comptes que avalua amb el que seria tots els reconeixements extrajudicials de crèdit de les 4 diputacions i dels 64 municipis de més de 20.000 habitants. En aquest informe, la Sindicatura de Comptes va demanar tota la documentació als diferents ajuntaments, entre els quals ens trobem Valls, com a municipi de més de 20.000 habitants, i es va trametre tota la documentació. El treball específic es fa sobre els reconeixements extrajudicials de crèdit, al que em fa referència aquest informe resum en algun dels seus apartats. En aquest sentit, hem de dir i ens hem de felicitar perquè estem per sota de la ràtio que la Sindicatura de Comptes dona com a consolidada per poder tenir problemes, dubtes o algun expedient extrajudicial de crèdit degut al moviment, a que a finals d'any entren moltes factures, a diferents motius que dins de l'informe estan explicats, i ens situa a l'Ajuntament de Valls com un dels ajuntaments on es tramita millor tot el procediment d'intervenció, de comptabilitat, de contractació. En aquest sentit, la Sindicatura de Comptes marca que la relació que hi ha entre la ràtio d'imports dels expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit respecte als imports i obligacions reconegudes netes no ha de superar el 5%. Nosaltres estem en el 0,31%. Per tant, només volia fer palesa d'aquesta intervenció, veient que la Sindicatura de Comptes ens controla, ens audita i ens fa propostes. I dins d'aquestes propostes, una de les que fa és que l'equip de secretaria, vicesecretari, intervenció, tresoreria i contractació ha d'estar dotat de recursos humans com toca, i en aquest sentit, buscant encara més la millora de tots els procediments que tenim en aquest Ajuntament, en els organismes autònoms i en les SAMs que gestionem en tot el mapa acumulat d'organismes, la setmana que ve s'incorpora un nou secretari en la plaça de secretari. Per tant, incorporem un recurs humà potent, important, perquè pugui ajudar i millorar encara tots aquests procediments que tenim, perquè el 0,31 hem d'intentar que sigui zero. I per això, en aquest sentit, agrair la feina de tot l'equip d'intervenció, tresoreria i el vicesecretari i dels serveis jurídics i de contractació que fan que l'Ajuntament de Valls, en els paràmetres de la Sindicatura de Comptes, sortim ben parats. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Barberà. Hi ha alguna altra intervenció? Senyor Juan Felipe.
Gràcies, alcaldessa. En el informe de control financiero del ejercicio 2021, antes de entrar en sus conclusiones y recomendaciones, queremos hacer constancia que en el mes de abril del 2021 quedó vacante la plaza de administrativa de intervención y que a fecha de este informe no se ha iniciado el procedimiento para cubrir dicha vacante. En el control sobre contratos menores se detecta en varios casos que la factura es anterior a la fecha de aprobación de la propuesta. La tramitación del expediente del contrato se hace una vez efectuado el servicio. Se han detectado servicios que se vienen realizando de forma continua y, aunque el importe corresponde a un contrato menor, pero por su continuidad sería necesario tramitar un procedimiento de contratación. Se ha detectado el retardo en la tramitación de diferentes expedientes de suministros y servicios, que hace que la formalización del nuevo contrato no se produzca hasta que el contrato anterior haya vencido. Esto hace que quede un periodo de prestación de servicios sin cobertura contractual o que se apruebe como contrato menor el periodo entre un contrato y otro. Por ejemplo, el renting de vehículos de policía, servicio de comedor de la guardería, servicio postal, servicio de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Se detectan varias concesiones administrativas que están vencidas y no se ha iniciado la nueva licitación. Tres son en el Ayuntamiento y dos en el Patronato de Deportes. Dos de estas concesiones tienen pendiente el pago del canon de diversos ejercicios. Pregunta, ¿a qué concesiones se hace referencia y por qué no se reclama el pago de este canon pendiente? En el informe se pone de manifiesto que las incorrecciones que se detectaron en el Ayuntamiento, órganos y sociedades en el 2019-2020, en el 2021 siguen siendo las mismas. Viasam, Provals, Fundación Vilanío, Pius, etc. Pondremos de relieve las recomendaciones que hace Intervención en su informe. Esperamos que el Gobierno de Junts y Esquerra en el 2022 dé solución a todo lo que aquí se expone. Bueno, nosotros lo dudamos. Con la capacidad de gestión que tienen, veremos en el informe de control financiero del 2021 lo mismo. Vamos, será un cortar y pegar como el del 21. Sin más dilación, vamos con las recomendaciones. Comprobamos que las recomendaciones que se hacen en el informe son las mismas que se hacían en el 2019 y 2020. Se tiene que hacer los pedidos a los proveedores cuando se haya aprobado el gasto. Se debería interrelacionar la aplicación informática de gestión tributaria y recaudación del Ayuntamiento con el sistema de información contable para hacer el traspaso automático de datos a la contabilidad. Se precisa una aplicación informática que garantice la integración de los registros relacionados con la gestión de los precios públicos que liquida la Escuela de Música. Se debería formalizar las operaciones patrimoniales entre el Ayuntamiento, sus organismos y sociedades. Se tiene que iniciar el procedimiento de licitación de los servicios que se vienen prestando de manera continua, en especial por parte de Fundación Vilanío. Se tiene que respetar el principio de méritos, capacidad e igualdad en las contrataciones del personal de Fundación Vilanío. Es necesario elaborar un plan de acción para corregir el desequilibrio patrimonial y financiero de la sociedad Gestión Pius Hospital de Valls. Esperamos que en el próximo ejercicio todas estas recomendaciones que ya vienen de años anteriores sean atendidas y les den solución. Gràcies.
Moltes gràcies. Hi ha alguna altra intervenció? Molt bé. Doncs passem al quart punt, que és nomenament dels representants dels consells escolars. Aquí nomenem el senyor Enric García Carmona com a representant de la corporació al Consell Escolar del Col·legi Claret i a la senyora Núria Barró Rodríguez en representació de la corporació a l'Escola del Cor de Maria. Hi ha un canvi de representant dels consells comarcals de la llar d'infants, xiquets i xiquetes i la Mària de la Candela. El Jordi Cartanyà està representant la llar d'infants, xiquets i xiquetes i la Teresa Rull de l'Escola de Mària de la Candela. Hi ha aquest canvi de representants. Hi ha alguna intervenció? Entenc que s'aprova. Votació? Passem a votació, senyor secretari.
Sí. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Dotze vots a favor i set abstencions.
Molt bé, doncs passem al vuitè punt, que és l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdit 6/2022. Té la paraula el regidor d'Hisenda, el senyor Martí.
Sí, és un petit modificat de pressupost, bàsicament no per quanties de diners, són 4.000, però no és augment de partida, sinó que és canvi de concepte. Des de la regidoria d'Educació s'ha cregut oportú convocar uns premis i es necessita, com que són premis i subvencions, es necessita una partida concreta de l'orgànica 4 i no la teníem dins de l'àrea d'educació. Per tant, l'únic que fem és crear aquesta partida i 4.000 euros de dins de les mateixes partides d'educació es destinaran ara a aquesta convocatòria de subvencions per part de la regidoria d'Educació. Per tant, no té res més que el concepte de com gastar aquests 4.000 euros, que és una novetat que ha passat després d'aprovar el pressupost i que el que fem és posar aquests 4.000 euros de la partida d'educació en una de subvencions d'educació igualment.
Moltes gràcies. Alguna altra intervenció, senyor Juan Felipe?
Nos presenta en aprovació la modificació de crèdits 6/2022 de crèdits extraordinaris. En él se ve reflejado el movimiento de 4.000 euros, que salen de actividades de educación, 1.000 y 3.000 de retribuciones laborales de servicios generales, hacia la partida de premios y subvenciones en educación, que no tenía consignación en el presupuesto del 2022. Nos puede parecer bien, pero ante esto les queremos hacer esta apreciación. En el ejercicio 2021, la partida de subvención y premios igualdad disponían de 1.000 euros. Gastaron 600 y 400 fueron al remanente. En la partida subvenciones y premios disponían de 9.500, gastaron 1.220 y los 8.280 restantes fueron al remanente. Por lo que a esta nueva partida de premios y subvenciones educación, que nos plantean viendo el historial de otras semejantes en la liquidación del presupuesto 2021, no nos da confianza en su ejecución. ¿Cuánto irá al remanente? Por esto nuestro voto será no. Gracias.
Moltes gràcies. Hi ha alguna altra intervenció per part de la CUP, senyor Anglès?
Sí, moltes gràcies. Nosaltres, la CUP, ens abstindrem en aquest punt, perquè tal i com diem sempre, aquests no són els nostres pressupostos i, per tant, no és que diferim en aquest modificat en concret, el qual no és extremadament substancial, són només 4.000 euros, sinó que nosaltres gestionaríem el pressupost municipal d'una forma radicalment diferent. Moltes gràcies.
Hi ha alguna altra intervenció? Senyora Laiz?
Sí, son cambios menores, como ha explicado el regidor Martí Barberá, y por tanto no mantendremos el voto de abstención al igual que hicimos en el presupuesto.
Moltes gràcies. Doncs passem a votació, senyor secretari.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? 12 vots a favor, 3 en contra i 4 abstencions.
Molt bé, el punt 6è s'ha retirat de l'ordre del dia, per tant passaríem al punt 7è, que és la declaració d'especial interès i aprovació i bonificació dels ICIO de diferents obres. Té la paraula la senyora Sònia Roca, regidora d'Urbanisme.
Gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tothom. L'ordenança fiscal número 3, reguladora de l'impost de construccions i obres, estableix que s'aplicarà una bonificació del 95% sobre la quota de l'impost de les obres que es projectin en l'àmbit del barri antic i siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal pel ple de la corporació. Així també la modificació que vam fer l'any 2019, publicada al BOPT el 24 de desembre del mateix any afegia que els edificis catalogats com a vecino o vecil fora de l'àmbit del centre històric, entre els que es podien acollir a la bonificació del 95% sobre la quota d'aquest mateix impost. Aquesta modificació, feta amb la finalitat d'incentivar la recuperació del patrimoni arquitectònic tant dins com fora de l'àmbit del centre històric, ha donat els seus primers fruits. Portem avui, per l'aprovació en aquest ple, la bonificació per un total de 5 obres, 4 dins de l'àmbit del centre històric i la d'un vecil a la carretera de Tarragona. Dins de l'àmbit del centre històric trobem la reforma d'entrada i de les instal·lacions d'un edifici al carrer de la Cort, la reforma de cuina i banys i millora d'instal·lacions en un habitatge al carrer de la Figuereta, la instal·lació de plaques fotovoltaiques en un habitatge a la plaça del Blat i la rehabilitació de les façanes del vecil conegut com Calle Bonart a la plaça dels Alls, actualment en obres, que recuperarà els esgrafiats ara ja ben visibles del segle XVI i XVIII. Fora de l'àmbit del centre històric, portem avui a ple la bonificació del 95% de l'ICIO, de la rehabilitació del vecil conegut com a Licorera Vallenca, la carretera de Tarragona, antiga fàbrica de Nis, reformada per l'arquitecte Vallenc Vives Castellet l'any 1940. Les obres ja estan acabades i han posat en ús com a bar restaurant aquest magnífic edifici d'exemple de l'arquitectura industrial vallenca. Totes elles obres d'especial interès perquè consoliden i milloren l'habitabilitat del parc edificat existent del centre històric i perquè rehabiliten, recuperen i posen en funcionament patrimoni arquitectònic vallenc de gran valor. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Hi ha alguna altra intervenció? Passem a votació. S'aprova? Senyor Cartanyà.
Sí, jo no participo a la votació perquè estic afectat per un dels expedients.
Molt bé, doncs passem al punt 8è, que és l'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança municipal de circulació de vianants i de vehicles. Té la paraula el senyor Enric García.
Bona tarda a tots i a totes. Avui portem al ple municipal l'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança municipal de circulació de vianants i vehicles. Les entitats locals gaudeixen d'autonomia per a la gestió dels interessos que els seus són propis. La llei reguladora de les bases de règim local i el seu text refós estableixen que l'ordenació del trànsit de vehicles i de persones en les vies urbanes serà competència de les entitats locals. La manifestació de la competència en matèria de circulació passa per l'elaboració d'una ordenança que de manera sistemàtica reguli els aspectes relacionats amb la circulació dintre del municipi. El Reial Decret Legislatiu 6/2015 recopila les nombroses normes que han de modificar el text articulat de la llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat vial. A fi de valorar les disposicions recollides a la part final de cadascuna i amb la finalitat d'incorporar aquelles l'aplicació de les quals està en vigor i que pel seu contingut han de formar part d'aquest text refós, cosa que ha fet necessari ordenar i tornar a enumerar totes elles. En darrer lloc, la referència a la recent llei 18/2021 de 20 de desembre, que modifica el text refós de la llei sobre tràfic, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, com a resultat dels nous texts legals, l'ordenança vigent ha quedat obsoleta i convé substituir-la per una que estigui adaptada a la nova legalitat. L'objecte d'aquesta ordenança és regular els usos de les vies urbanes i travessies, d'acord amb les fórmules de cooperació o delegació amb altres administracions, fent compatible l'equitativa distribució dels aparcaments entre tots els usuaris amb la necessària fluïdesa del trànsit rodat i amb l'ús per als vianants dels carrers. Així mateix, té per objecte establir mesures d'estacionament limitat amb la finalitat de garantir la rotació dels estacionaments, posant especial atenció a les necessitats de les persones amb discapacitat que tenen reduïda la mobilitat i que utilitzen vehicles. Tot això amb la finalitat d'afavorir a la seva integració social. En resum, hem fet una modificació integral d'aquesta ordenança, en la qual hem volgut integrar els nous tipus de vehicles, com poden ser el vehicle de mobilitat personal. El vehicle de mobilitat personal és un vehicle d'una o més rodes, dotat d'una única plaça i propulsat per un motor elèctric, que té una velocitat entre 6 i 25 km/h, el que coneixem com a patinet elèctric. Llavors també tenim les bicicletes de pedals amb pedaleig assistit. Són els cicles de dues rodes equipades amb un motor elèctric auxiliar amb una potència màxima de 250 volts. Llavors tenim les joguines, que són artefactes que permeten el desplaçament de la persona que els utilitza. Per exemple, són els patinets, els monopatins, les bicicletes sense eleccionament mitjançant pedaleig, els quals estan regulats per el Reial Decret 1205 del 2011 sobre seguretat de les joguines, però no es troben compreses dins de l'àmbit de l'aplicació del Reglament Europeu. Les condicions i obligacions per circular canvia segons si és un vehicle de mobilitat personal, és una bicicleta amb pedaleig assistit o és una joguina. Nosaltres, per exemple, hem pogut regular que l'edat mínima per circular amb un vehicle de mobilitat personal sigui de 15 anys. Llavors, aquests vehicles tenen una capacitat màxima de transport d'una sola persona. En canvi, les bicicletes, els adults poden transportar un menor de 7 anys, de màxim de 7 anys, en un seient addicional, sempre que estigui homologat. No es podrà circular amb auriculars, cascos connectats, aparells receptors. No es podrà circular utilitzant dispositius tecnològics, com poden ser els telèfons mòbils, les tabletes. No es podrà circular sota els efectes de l'alcohol. És obligatori utilitzar casc de protecció homologat. I els vehicles de mobilitat personal han de disposar llums i d'elements reflectants degudament homologats per poder circular en condicions nocturnes. Llavors també regulem el que és l'utilització de les vies, que hauran de respectar sempre la prioritat dels vianants. La circulació ha de desenvolupar-se preferentment per calçades i per vies ciclables o vies que estiguin especialment assignades per a aquests vehicles. No poden circular per vies interurbanes, travesseres, autopistes, autovies, tampoc podran circular per túnels urbans si hi haguessin. Hauran de respectar el sentit de la circulació. Hauran de circular amb diligència i precaució, respectar la seguretat i tranquil·litat dels altres. El conductor haurà d'indicar les aturades i els canvis de trajectòria. En cap cas es permetrà que siguin arrossegats per altres vehicles i no es permesa la pràctica d'acrobàcies, jocs d'habilitat a la calçada. Tindran que mantenir una distància mínima respecte als vianants d'1,5 metres i no podran circular a menys d'1,5 metres de les façanes. En els espais reservats als vianants han de suspendre la circulació, baixant del vehicle i caminant al seu costat. Els vehicles de mobilitat personal podran utilitzar els estacionaments a parcabicis existents a la població, en les mateixes condicions que la bicicleta, i restarà prohibit estacionar-los lligats als arbres, fanals, semàfors, bancs, estarà prohibit. En aquesta ordenança es regula també el règim sancionador, els quals poden ser infraccions lleus, greus o molt greus. Les sancions es podran fer efectives en el termini de 20 dies naturals amb la reducció d'un 50% sobre la quantitat fixada prèviament. I, per últim, una vegada aquesta ordenança quedi aprovada, l'Ajuntament de Valls en farà la màxima difusió per tots els mitjans que estimi oportú, per tal de facilitar la seva consulta i el coneixement del seu contingut a la ciutadania. Moltes gràcies.
Moltes gràcies per part del PSC, senyor Soriano.
Moltes gràcies, alcaldessa, i bona tarda a totes i a tots. Per fi, Valls, tenim una ordenança municipal que pretén resoldre el conflicte de convivència que va provocar els darrers anys el mal ús dels patinets elèctrics a la nostra ciutat i a tants altres llocs. El setembre de l'any passat, i sent sensibles en aquesta problemàtica, vam presentar una moció que amb l'objectiu d'accelerar la tramitació d'aquesta ordenança. Una moció que va ser aprovada de forma unànime, però aquesta acceleració no l'hem vist fins ara. Han hagut de passar 6 mesos fins a veure el treball complet de la tramitació d'aquesta ordenança. Tot i així, ens alegrem que hi hagi aquesta ordenança, ens alegrem que sigui una realitat, però hi ha una cosa que ens preocupa i molt, i és que el text normatiu permet la utilització de patinets elèctrics a les voreres. Sí que és cert que la normativa estatal nova ho prohibeix, però també deixa un marge de discrecionalitats als ajuntaments perquè es regulin les excepcions a aquesta prohibició, com pot ser la limitació de velocitat o els vehicles de mobilitat personal de les persones amb mobilitat reduïda. Però creiem que per la seguretat de tots i totes hem de ser més ferms i hem de ser més ambiciosos. La gran majoria d'ordenances municipals del país prohibeixen taxativament i clarament la circulació de patinets elèctrics per les voreres i no cal anar gaire més lluny, només cal veure l'ordenança de Tarragona. No és una bona notícia que a Valls es permeti a la circulació de patinets elèctrics a les voreres, perquè creiem que les voreres són pels vianants, per la seguretat de totes i de tots. Això ens ho prenem en sèrio, ens prenem en sèrio la seguretat i s'ha de tenir la mà ferma contra l'incivisme i la mà ferma per millorar la seguretat de totes i de tots. És per això que ens sap greu, però hem de votar en contra d'aquesta moció perquè creiem que és poc ferma amb els seus objectius i és molt poc ambiciosa. Els animem a que revisin el text normatiu d'aquesta ordenança i els hi garanteixo que poden comptar amb nosaltres a l'hora de fer-ho. Gràcies.
Moltes gràcies per part de la CUP, senyor Anglès.
Sí, moltes gràcies. La CUP votarà a favor de l'aprovació de la modificació de l'ordenança de circulació de vianants i vehicles. Creiem que és molt necessari regular la circulació per fer una ciutat més sostenible i vetllar per una bona convivència entre vehicles i vianants. Ara només cal que el nou pla de mobilitat prioritzi els desplaçaments sostenibles amb vehicles de mobilitat personal i a peu i posi en segon terme els vehicles motoritzats. On caldrà posar l'accent és en la difusió de les modificacions. Cal que la ciutadania estigui al cas i en sigui coneixedora. Per això caldran campanyes de difusió i sensibilització. Tothom ha de ser conscient de la regulació, fent campanyes de difusió i posant el focus en els centres educatius, concessionàries, empreses i comerços i ciutadania en general. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Laiz.
Gràcies, senyora alcaldessa. Ya en diciembre de 2019, la Dirección General de Tráfico publicó una nueva instrucción sobre precisamente el tema que hoy nos ocupa, que es la movilidad de los vehículos de movilidad personal, y en enero de 2020, en la comisión pendiente, pues bueno, hicimos referencia a ella para intentar que se agilizara en la medida de lo posible la creación de la ordenanza que hoy se presenta, dos años y un poquito más después, para regular el uso de ese tipo de dispositivos. Nos alegramos que por fin la ciudad de Valls tenga una ordenanza que lo regule, pero igualmente consideramos que no cubre todos los campos que debería tener para asegurar la seguridad de tanto viandantes como usuarios. Y por ello, aunque no votaremos en contra porque estamos felices de que por fin tengamos esa ordenanza, nos abstendremos. Gracias.
Moltes gràcies. Alguna altra intervenció? No, doncs s'aprova. No passem a votació.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? 15 vots a favor, 3 en contra i una abstenció.
Molt bé, doncs passem a l'apartat de mocions. En primer lloc, volia donar la benvinguda a tots la presència dels ciutadans i ciutadanes que ens acompanyeu avui en aquest plenari. I per la meva part, abans de començar amb l'apartat de mocions, que comencem les del PDU, informar-vos que aquest migdia mateix, el dijous passat, ens van convocar els quatre alcaldes afectats al Departament de Territori de Barcelona. Aquest matí hem tingut la reunió els quatre alcaldes i ens hem reunit amb el senyor Ricard Forn, que és el secretari general de Vicepresidència de la Generalitat, amb el senyor Agustí Serra, que és el director general d'Ordenació Territorial, l'Albert Civit, que és el gerent de l'Incasol, la senyora Trini Castro, que és la directora dels serveis territorials aquí a Tarragona, la senyora Teresa Pallarès, que és la delegada del govern a Tarragona, i els quatre alcaldes. Tot i que ja ha informat del resultat d'aquesta reunió els representants dels veïns afectats ara fa una estona i els portaveus dels grups polítics, crec que és important que els que puguin estar escoltant o seguir aquest plenari en siguin també coneixedors, donada la importància de la temàtica i de la reunió d'avui mateix al migdia de fa ben poques hores. Per tant, una bona notícia, perquè tal com hi hem sol·licitat formalment des de l'Ajuntament de Valls, el PDU no es desenvoluparà en el nostre territori municipal. Anant al detall del que avui s'ha acordat amb la Generalitat, el govern no tirarà endavant aquest PDU globalment, sinó que el que farà serà, amb el conjunt de cada municipi per individual, una planificació del que el municipi necessiti. I es revisarà municipi per municipi la viabilitat i l'oportunitat de desenvolupament. En el cas de Valls, que és el que ens ocupa aquí, això vol dir que reitero que el PDU no es desenvoluparà, perquè aquesta posició, en definitiva, és la posició de l'Ajuntament de Valls. Això coincideix amb el que ja havíem manifestat de rebuig al PDU des de l'Ajuntament aquest mes d'abril, després d'analitzar a fons la documentació que se'ns havia fet arribar, de contemplar els diversos escenaris i plantejament que s'hi feien i de debatre-ho, amb l'objectiu d'aconseguir el que creiem que era millor per Valls i el conjunt dels vallencs i les vallenques. El PDU no és necessari, ras i curt. No és necessari perquè no ens cal el desenvolupament d'una nova àrea industrial ni d'aquestes característiques ni d'aquesta magnitud, per tot l'impacte ambiental i passagístic que comportaria. I a la vegada, el PDU no és necessari perquè tenim com a ciutat disponibilitat de sòl industrial suficient. I dic, en aquest punt, disponibilitat de sòl industrial suficient, perquè com hem anunciat ja estem treballant amb Incasòl des de fa mesos l'ampliació del polígon pel sector nord. Una ampliació molt més ajustada en l'ocupació del sòl que no pas la que preveu el PDU. I a la vegada, seguint el que ja preveu el POUM, que vam aprovar per unanimitat tots els seus polítics d'aquesta mateixa sala de plens. Una ampliació aquesta del tot suficient per tal de garantir la implantació abans de noves empreses, però seguint, reitero, el Pla General de la Ciutat de Valls. I amb unes dimensions que són assumibles i que, sens dubte, sense l'impacte que hagués suposat que el PDU hagués tirat endavant a Valls. Per tant, crec que coincidem tots amb mi que és una molt bona notícia i que era bo que ens acompanyeu avui en aquest plenari o els estan seguint per l'estreaming, doncs que ho sabessin. En definitiva, la principal conclusió de la reunió d'avui és que no hi haurà pla director urbanístic d'activitat econòmica a Valls. I sense més preàmbuls, ara sí que passaríem al debat de les mocions. Abans de començar el debat de les mocions, hi ha un representant de l'Associació de Propietaris i Veïns de Baiona de Valls, el senyor Josep Maria I. Pallàs, que vol intervenir doncs, abans del debat d'aquestes mocions. Té la paraula el senyor Pallàs.
Senyora alcaldessa, regidors i regidores, veïns i veïnes, veïns i veïnes de Baiona, bona tarda a tothom. En primer lloc, i en nom de l'Associació de Veïns de Baiona de Valls, volem expressar la nostra satisfacció per poder fer ús de la paraula en aquest plenari en el marc del Reglament de Participació Ciutadana de l'Ajuntament. Gràcies per fer-ho possible. El motiu de la presència dels veïns de Baiona de Valls, dels veïns del Camí del Catllar i també dels veïns de Baiona del Pla i de Lió és prou conegut i és també l'origen de les mocions que esperem que tot seguit aproveu, si pot ser, per unanimitat. La Plana de Baiona dona nom a la partida que ocupa l'est del terme municipal de Valls, el sud del terme del Pla de Santa Maria i l'oest del terme de Lió. A Baiona hi conviuen els tradicionals usos agrícoles de secà, amb masos i cases que són segones i en molts casos primeres residències de famílies treballadores. Famílies que amb el seu esforç i sacrifici han construït una llar i un estil de vida al camp en contacte directe amb la natura. Baiona de Valls no és un munt d'hectàrees de terreny. Baiona i tota la plana de Baiona i voltants és un mosaic de realitat viscudes, és un veritable veïnat, un barri dispers, però barri al capdavall, on es barregen trossos conreats amb llars familiars, llars de gent jove, cada vegada més, i llars de gent gran que vol passar els darrers anys de la seva vida cuidant la seva parcel·la, el seu hort i les seves oliveres, després d'una vida de treball i sacrifici. A l'oest de Baiona, i amb la profunda frontera natural enmig del torrent del Catllar, hi ha el polígon industrial de Valls. Un polígon que no ha esgotat les seves possibilitats de creixement. Resten una bona pila de solars per construir i hi ha moltes naus desocupades. A més, hi ha una reserva de sòl de 60 hectàrees per a futures ampliacions. Ni el polígon de Valls ni cap dels altres 11 polígons industrials de l'Alt Camp estan al 100% de les seves possibilitats. Ben al contrari, podem observar com els polígons de Vila-rodona i de Bràfim a Lió, per citar dos dels polígons que també s'inclouen en el PDU, encara tenen un percentatge important del seu planejament per executar. El context, doncs, és molt clar. L'Alt Camp té centenars d'hectàrees de sòl industrial fetes o planificades en ferm, buides i esperant noves empreses. En aquest context, i en una època en què el creixement sostenible i el respecte al medi ambient haurien de ser fonamentals en qualsevol proposta de planificació, el macroprojecte logístic de Baiona és un autèntic despropòsit. Baiona de Valls, el barri de Baiona de Valls i els seus voltants es veuen ara greument amenaçats per la pretensió de la Generalitat de convertir-la en un macropolígon industrial i logístic. Macropolígon a l'entorn d'una nova terminal de tren de mercaderies que també s'hauria d'ubicar a Baiona. Cal qualificar-lo de macropolígon, atès que per la seva extensió és fins i tot més gran que l'actual polígon industrial. Diem pretensió, però no és una simple pretensió. És un avanç de pla director que, segons el propi pla director, ha estat fet a instàncies de l'Ajuntament. Aquest pla director es justifica a partir de l'estratègia que s'estableix en el Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona, aprovat per la Generalitat el 2010. És, per tant, una clara, claríssima, espasa de Dàmocles sobre les nostres cases i les nostres terres. No és un simple exercici de planificació teòrica. Potser hi ha al darrere de tot plegat poderosos interessos de grans empreses logístiques i constructores que trinxen territoris i destrossen estils de vida amb l'excusa de l'interès general i l'estratègia de país. Però la gent de Baiona s'ha alçat i són molts els qui entenen i donen suport a la nostra lluita. Avui es debatran i sotmetran a votació dues mocions que confiem que siguin aprovades i que s'afegiran al posicionament fet públic per l'alcaldessa. És un posicionament que trobem lògic i encertat. Valls diu no al P2AE i en demana formalment la retirada. A partir d'aquest fet, esperem que la Generalitat actuï en conseqüència i ben aviat es faci l'anunci oficial d'aquesta retirada del pla director. Però siguem tots conscients que no n'hi ha prou amb una retirada tàctica del pla director. Baiona de Valls vol que aquesta retirada vagi acompanyada d'un compromís ferm i perdurable de les forces polítiques de Valls en la defensa de Baiona. Això significa el respecte escrupolós al que el Pla d'Ordenació Urbanística de Valls de 2021 estableix per la nostra partida. I significa també el rebuig al que l'abans esmentat Pla Parcial declara com a objectiu estratègic i que no és res més que allò que aquest pla director pretenia fer realitat en un futur molt pròxim, tal com havia anunciat el 30 de març passat el conseller Puigneró. Baiona de Valls, tota la plana de Baiona, fan una crida a les institucions i partits polítics, a les entitats, a tota la ciutadania de la comarca, perquè s'assumi a la nostra lluita per preservar Baiona tal com la coneixem. El no d'avui al P2AE no pot ser una retirada tàctica. Ha de ser un principi bàsic i perdurable de la política municipal de la nostra ciutat. Per això demanem a totes les forces polítiques, a tots els agents socials i econòmics de la ciutat, a obrir un canal de diàleg amb les nostres entitats perquè volem compartir aquesta lluita tan justa i noble. Dir no al pla director és dir no a un model de planificació fet sense respecte pel territori i sense respecte per la gent que hi viu. Dir no al pla director és dir no a un model de planificació que sobredimensiona les necessitats i menysprea la realitat. Per això, i a tall de conclusió, anunciem la nostra ferma determinació perquè Baiona de Valls formi part per sempre més de la ciutat com el que és ara, un barri on es fonen i s'integren amb harmonia terres i llars, pagesos i famílies. Baiona està en lluita pels seus drets, que són els drets de tots els baiencs i baienques, els drets de tota la comarca de l'Alt Camp a construir un futur sostenible i respectuós amb la terra i els recursos naturals, un futur amable i democràtic, fet entre tots i a favor de tots. Dir no al pla director per sempre és dir sí a Baiona per sempre. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Pallàs. Gràcies per la seva intervenció. I ara sí, farem el punt 9 i 10, que són les dues mocions. Les presentarem conjuntament. Primer ho he exposat i després farem l'explicació dels grups polítics de les dues. Doncs passem al punt 9, que és la moció presentada per el municipal socialista candidatura de Progrés de rebuig al pla director urbanístic d'activitat econòmica de la plana de l'Alt Camp. Per part del PSD, s'ha de la paraula el senyor Juan Felipe.
Gràcies, alcaldessa. Bien, rectificar es de sabios, pero debe asumir sus responsabilidades y de ahora en adelante contar con la ciudadanía que se ve afectada y con la oposición. En primer lugar, queremos agradecer al Grupo Municipal de Esquerra y Compromís per Valls las aportaciones cuyos acuerdos nuevos ustedes han podido valorar previo al Pleno. Este es un asunto no solo de ciudad, sino también de comarca, y hay que trabajar para lograr los mayores consensos posibles. Dicho esto, les presentamos hoy una moción sobre el rechazo al PDU de la plana del Alcamp, que el pasado 31 de marzo el vicepresidente Puigneró, responsable del Departamento de Territorio, vino a presentar a Vila-Rodona. Destacar que este PDU tiene un ámbito de 835 hectáreas de suelo para actividades económicas. Pero la pregunta es, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? El PDU no ha surgido de la nada, de un día para otro. Tiene unos antecedentes muy claros que se pueden leer en el documento mismo del plan. Este documento tiene un precedente, otro PDU que se llamaba PDU de las Planas de Guardia y que abarcaba los términos de Alió y Vila-Rodona. Parece ser que al conocer este documento, el Ayuntamiento del Pla de Santa María y el de Valls decidieron pedir al Departamento de Territorio por escrito que dejara sin efecto el primer PDU y redactara otro en el que se incluyera tanto Valls como el Pla de Santa María. En el caso de nuestra ciudad, la carta fue escrita el 10 del 7 de 2020 y la Generalitat hizo caso a la petición de nuestro ayuntamiento, dejando sin efecto el primer PDU y redactando el plan que hoy estamos contrastando en este pleno. Por tanto, aquí podemos ver un hecho claro y real. El equipo de gobierno con la señora Ferré al frente pidió por escrito la inclusión de Valls en el plan director y lo hizo, como se dice en términos de justicia, con premeditación y alevosía, sin buscar ningún tipo de consenso ni con los posibles ciudadanos afectados ni con los otros grupos municipales. Y miren, desde nuestro grupo municipal creemos que esto es grave, ya que en temas como el del planteamiento urbanístico siempre se debe buscar el consenso, como lo hacía, por ejemplo, el señor Batet, al cual le podemos criticar muchas otras cosas. Pero en este tema consiguió el consenso de todos los grupos para aprobar, si lo recuerda, un POM por unanimidad. Aquí, señora Ferré, usted ni siquiera lo ha intentado. Y lo que comporta el plan director no es menor, ya que, a diferencia de lo que se preveía en el POM, es muy diferente en alcance territorial y en términos de ejecución. Por tanto, aquello que nos viene diciendo desde el mismo día de su nombramiento, señora Farré, que quería llegar a grandes consensos de ciudad, aquí no se ha cumplido, como en otros temas, en este caso en perjuicio de la ciudadanía. Y ahora, a toda prisa, dicen que no lo quieren, que no entendieron bien lo que la Generalitat les proponía cuando fueron ustedes los que pidieron la inclusión en el plan. Es evidente que han estado trabajando en el tema con el Gobierno, como demuestran algunas propuestas que incorporan la nueva PDU, como el tema de los torrentes o el del yacimiento arqueológico, de los muelles de la estación. Mire, entendemos su estrategia, estamos a un año vista de las elecciones municipales. Han visto el rechazo popular ante su actuación y ahora se quieren desentender de sus acciones, como si no fuera con ustedes, cuando son los únicos responsables de que se haya llegado a este punto. Creemos que estas no son maneras de hacer las cosas. Les hemos dicho muchas veces que no gobiernan ni gestionan bien y que no son capaces de buscar el consenso en los grandes temas de ciudad. Y es por eso que presentamos esta moción. En primer lugar, queremos dar las gracias a Esquerra Republicana y al señor Jordi Cartañá, que ha hecho unas aportaciones que respetan el espíritu inicial de la moción y que ayudan a entenderla un poco más, si cabe. Una moción que pide instar al Gobierno de la Generalitat a dejar sin efecto el PDU, pidiéndole que ante cualquier planificación urbanística que se quiera plantear en Valls y su comarca, tenga en cuenta todos los agentes implicados mediante un proceso de participación y dialogante previo, minimizando la afectación, especialmente a las personas que viven en la zona afectada. Asimismo, abrir a nivel municipal un debate sobre el futuro del modelo productivo e industrial de la ciudad para garantizar que en los próximos 10 o 20 años sigamos teniendo un polígono que dé respuesta a las necesidades de inversión y crecimiento, presentes y futuras. Evidentemente, no estamos en contra del progreso económico de Valls y el Alcamp. Somos conscientes de la importancia de la industria, pero creemos que las cosas se tienen que hacer bien y, a nuestro entender, en este caso, ni el Departamento de Territorio ni el equipo de gobierno de Valls lo han hecho. Gracias.
Moltes gràcies, doncs, per part de la CUP. Presenta la seva moció, la moció presentada pel municipal de la CUP Alternativa Municipalista, de rebuig al Pla Director Urbanístic i Activitat Econòmica de la Plana de l'Alcamp. Té la paraula el senyor Pere Vidal.
conjunt els dos, no? Bé, tot i que pel títol de la moció del PSC sembla que és de rebuig al PDUAE, quan hem llegit els seus punts de la moció ens hem adonat que la moció que ens porten no és de rebuig, sinó un no així. Per nosaltres no es tracta de tenir en compte o buscar l'encaix. Bàsicament, com podem dialogar amb la ciutadania i tenir en compte els agents, si això ja es va fer en un llarg procés quan es va redactar el POUM, on ja es regulen aquestes activitats. Recordem que el POUM va rebre el Premi Catalunya d'Urbanisme Manuel Solà Morales, que atorga la Societat Catalana d'Ordenació del Territori i dels Instituts d'Estudis Catalans. Si volem debatre, no ha de ser emocions, sinó en l'àmbit polític del dia a dia. Tenim un flamant POUM consensuat, treballat i aprovat per unanimitat per tots els grups municipals on es determinen les línies bàsiques de desenvolupament del municipi per un període aproximat de 20 anys. No fa ni un any de la seva publicació al DOC i un se'l salta a la torera i els altres demanen dialogar i fer quelcom diferent al POUM. Com diria el Groucho Marx, aquests són els meus principis, però si no els agraden en tinc uns altres. El que ens hauríem de preguntar és si realment hem d'encaixar aquest tipus de projecte, sigui on sigui, no només aquí. Quin model de desenvolupament volem? Un model local o un de multinacionals? Un model centralitzat o un de descentralitzat? El seu rebuig al PDUAE és un rebuig a les formes, però no al contingut. El tema del PDUAE és el nostre Barcelona World particular, el diner pel diner. Des de la CUP, la moció que presentem és una moció clara de rebuig al PDUAE. La moció és simple i clara. L'enunciat i els punts de la moció diuen el mateix, no al PDUAE. Ni ara ni mai. No és el camí. No podem trobar encaix o dialogar amb un PDUAE que va en contra del POUM i en contra de les mocions que ja vam aprovar aquí sobre els parcs fotovoltaics en terreny agrícola. El desenvolupament i la millora de la qualitat de vida de la nostra comarca no pot passar per trinxar el territori i destrossar el paisatge. A la següent generació la terra l'hem de deixar mínim igual que la vam heretar, mai pitjor, i tot apunta que anem per mal camí. Cal, doncs, protegir el que ens queda i començar no només a deixar de destrossar el territori, sinó a revertir i començar a treballar per fer sostenible tot allò insostenible que estem fent. Requereix un canvi de mentalitat que molts encara els hi pot costar. Deixar de valorar pels diners que dona i començar a mirar allò del que som responsables. Fer compatible l'activitat humana amb la preservació de la biodiversitat i el territori. Perquè sense la segona, la primera està condemnada a desaparèixer. Ja us ho vam explicar amb el tema Barcelona World, i ja vaig dir, Déu-nos guard que no es vulgui instal·lar un casino aquí a Valls, que ho veuríeu amb bons ulls. El casino aquest cop és en forma de polígon industrial, un benvinguts Mr. Marshall al capital, amb un greu impacte sobre el territori i sobre l'economia local, els autònoms i petites empreses familiars. Si afavorim grans empreses, això va en detriment de les petites. Cal una aposta valenta per a la producció i el consum local sostenible i per un canvi, ara més que mai necessari a la societat. Cal un repensar la nostra societat i aquí tenim un paper important perquè cada decisió política afecta la vida laboral, social i familiar dels nostres conciutadans. Les decisions ens poden portar cap a una societat empoderada, resilient i amb iniciativa o cap a una de passiva, inactiva, amb grans zones industrials i amb barris dormitori on la gent amb prou feines es relaciona o es coneix. Cal pensar molt bé, doncs, el com dissenyem això, obrir debat, fer participar la gent per prendre el camí més savi, consensuat i on totes les experteses i veus hi siguin representades. Si no dissenyem el territori des del territori, correm el perill en convertir-nos en el magatzem de les empreses del país del costat, en un territori erm on les mercaderies estan de pas i on s'esgoten els recursos tan agrícoles com d'iniciatives locals. Cal repensar la nostra terra i la gestió que en fem, i això ha d'incloure sí o sí una cura per la terra amb apostes locals i sostenibles, una cura de les persones, de les tradicions i la pagesia, i una visió que no ens pot venir de fora, sinó que ha de ser local de la gent i per la gent. No fer-ho és part del que ens està abocant la pagesia amb el vendre's les terres. La gent ha dit prou de trinxar el territori. Tenim tecnologia i mitjans per no haver de fer destrosses com mats, macroparcs solars, fotovoltaics o grans polígons. El futur és local i descentralitzat. No té cap sentit caminar en la direcció contrària. Bé, el sentit i també impacte que pot tenir és seguir centralitzant el poder i fer encara més destrosses sobre el planeta i la societat. El fet que aquest PDUAE es va sol·licitar des dels propis ajuntaments hauria de fer replantejar-nos què demanem i com, ja que les decisions d'avui són a l'arrel dels problemes de demà. I com ja els hem recordat més d'una vegada, les oportunitats que perdem no es mesuren amb els diners que podríem perdre, sinó amb ecosistemes que estem destrossant, terres contaminades i impacte negatiu i irreversible sobre la nostra terra que ja ens està passant factura. Portem, doncs, una moció clara per mostrar el rebuig a aquest tipus de projectes. Els convidem a que es replantegin el concepte de riquesa, ja que si només miren l'econòmica, correm el perill que es perdi tota la riquesa que és tenir una societat culta, crítica, cooperativa, participativa, sostenible i que té cura del territori. Fa molt poca estona hem sabut que el PDUE de la Plana de l'Alt Camp queda aturat. Per la CUP això és una mostra de com es poden aconseguir canvis a partir de la mobilització i la pressió popular. No obstant, aturat no vol dir eliminat. Així doncs, aprofitem per recordar que tenim i tindrem memòria i exigim que aquest projecte no es reactivi un cop passades les eleccions municipals. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Vidal. Per part de Junts per Valls feia la meva intervenció de les dues mocions. En primer lloc, les novetats de les últimes hores després de la reunió que he comentat avui a Barcelona en què s'ha acordat amb la Generalitat que no es desenvoluparà aquest PDU de manera conjunta sinó municipi per municipi, representa, sens dubte, un canvi d'escenari. Com hem comentat, en el cas de Valls, un canvi d'escenari en positiu perquè suposa que el PDU no tirarà endavant. En tot cas, això no treu que avui puguem debatre doncs, les mocions en aquest plenari en el sentit de refermar i de deixar clara la nostra oposició. Anunciar d'entrada que votarem favorablement a les dues mocions, tot i que hagués sigut desitjable, i així ho vaig manifestar amb Junta de Portaveus fa uns dies, que avui haguéssim arribat a un acord d'una moció conjunta presentada per tots els grups. Com a mostra d'acord i unanimitat del ple de l'Ajuntament de tots els partits per rebutjar aquest PDU. Bé, no ha estat possible les converses entre els grups polítics per intentar trobar una moció de consens, no han fructificat. Jo els diria que més que posar l'accent en les diferències de les dues mocions que quedaran endavant, seria bo trobar allò que ens uneix. Sé que a vegades la realitat pot fer-ho complicat, però també crec que, tot i que complicat, els vallencs i les vallenques en un tema d'aquesta importància ens demanen que ens posem d'acord i que tots els matisos legítims que cada partit pugui tenir siguem contundents a la nostra oposició al desenvolupament del PDU de Valls. Entenem que davant d'un pla urbanístic que la ciutat no necessita i que té un fort impacte en el territori, el que convé és manifestar de manera clara el rebuig. El PDU no és necessari. No cal la creació i ocupació de sòl industrial, ni amb la forma ni amb la magnitud que s'ha plantejat. I, per tant, el millor que podem fer, crec, és tancar la porta de manera definitiva i no donar vies perquè es torni a reobrir el projecte de Valls. Jo sí que voldria fer un esment perquè m'ha citat doncs, el senyor Juan Felipe. Jo li diria que són lliures d'explicar com creguin, però tot això que comenten no té en compte en el context en què es va produir. Per exemple, el 2020 ens trobàvem en una fase inicial, del tot inicial, i que no coneixíem quin era el plantejament ni l'abast de la proposta que ens podia fer la Generalitat. El 2000 enteníem que havíem de participar en el debat, que com a capital de comarca no podíem ni n'havíem de quedar al marge, que n'havíem de parlar, que havíem de manifestar-nos i veure's cap on avançava. Molt conscients que el document recollia línies bàsiques del Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona i que, per tant, havíem de conèixer el detall per saber-ne si era positiu o era negatiu. Però també en aquella presentació del 31 de març, el PDU presentat no era el que la ciutat necessitava. Que la marxa, el ritme i les característiques que la Generalitat intentava posar en la tramitació del PDU no era el que tocava. Per això, després de poder estudiar a fons la documentació que la Generalitat ens va fer arribar, vam arribar a una conclusió clara. A la ciutat, en cap dels casos, ni li convenia, ni li convé, ni li convindrà aquest PDU. Que tocava parar-ho, perquè com he manifestat, amb els projectes en curs que tenim de sòl industrial, és suficient. Per tant, jo sí que ho he dit moltes vegades, que no actuo mai ni actuem mai per pressions, que actuo per convicció. I per això, a l'11 d'abril, vaig fer una reunió amb els quatre alcaldes per manifestar-los el meu posicionament i quin era el d'ells. I vam mostrar el meu rebuig amb aquest PDU. I una coseta només, senyor Pallàs, agraeixo les seves paraules. I vostè ha demanat un posicionament ferm d'aquest Ajuntament, que aquest pla director no tiri mai endavant. Jo el que sí que li vull dir és que té la meva paraula que mentre jo sigui alcaldessa de Valls, aquest PDU no tirarà endavant. I ara passaria la paraula a Esquerra Republicana, al senyor Jordi Cartanyà.
Moltes gràcies. Abans d'iniciar el debat, voldria saludar el públic present. La majoria sou afectats per aquest PDUAE i és normal que vingueu, ja que el que portem avui a debat és un tema fonamental per Valls i el seu futur. També voldria agrair al PSC la voluntat de transaccionar la moció per tal de garantir que la seva moció rebutja el PDUAE i no dona lloc a especulacions futures sobre el mateix, perquè el nostre posicionament és l'oposició frontal a aquest pla director. Ni avui, ni demà, ni d'aquí un any, ni mai, tal com han dit els veïns i veïnes avui aquí en aquest ple fa un moment. També ens hauria agradat que haguéssim pogut presentar una moció conjunta i creguin que ens hi vam esforçar, vam intentar transaccionar i vam enviar documents, però al final no tenim dues, també és positiu, podem fer un debat més ampli i ho hem d'aprofitar. Precisament avui ens acabem d'assabentar que el Departament de Territori no tirarà endavant el PDUAE, la qual cosa és una gran notícia per la ciutat. Ara bé, calia arribar fins aquí? No ens podíem haver estalviat el neguit i el patiment de tantes persones afectades? Així no es fan les coses. Tot i això, com he dit abans, tenim la possibilitat de debatre en aquest plenari les dues mocions que ens possibilitaran explicitar el rebuig de la ciutat al PDUAE, que esperem que siguin aprovades per tots els grups polítics, ja que les posicions de consens també ho són de força per al municipi i es poden transformar en eines útils per al futur de la nostra ciutat. En moments com aquest, el consens ha de prevaldre el tacticisme electoral. Com a Esquerra Republicana, Compromís per Valls, el que sí que volem fer és un seguit de consideracions sobre com ha anat tot, perquè, com he dit, les coses no es fan així. La primera, aquesta manera d'actuar no és la nostra. No compartim de cap manera la gestió que s'ha fet del PDUAE. Pensem que si volem, que pensem que ni volem, no s'hauria pogut fer pitjor. Un projecte que, com hem dit, es proposa marcar el futur de Valls i la comarca en els propers 10 o 20 anys, no es pot gestionar des dels despatxos, d'esquena al territori. Calia començar per parlar i cercar el consens de totes les parts implicades, no només dels ajuntaments, sinó també del veïnat propietari, de la pagesia, dels agents econòmics, del teixit empresarial, dels sindicats, de les entitats socials, de tots els partits polítics. I, sobretot, s'ha d'anar avançant sense deixar ningú enrere durant tot aquest procés. La segona, no es pot parlar de projecte de ciutat sense treballar-hi, ni tan sols políticament. Com pot ser que els representants polítics de l'Ajuntament, els veïns i totes les entitats se n'assabentin per una roda de premsa? Els grans projectes, com he dit, no es consensuen als despatxos. Aquestes no són les formes del bon govern. La tercera, no oblidem que projectes d'aquestes dimensions impliquen moltes hores de feina dels tècnics. De fet, suposo que tots els que esteu aquí us heu pogut baixar l'avantprojecte i veureu la dimensió de documents que hi ha. Fer-ho d'aquesta manera, com s'ha portat el PDUAE, comporta el malbaratament de recursos públics. S'ha estat treballant a l'avantpla durant molts mesos, moltes hores de tècnics, molt de treball, i tot plegat per donar-hi una vida de 10 dies. No seria millor, en moments com els actuals, que els tècnics poguessin treballar en aquells projectes consensuats i clars? Així no es fan les coses. I en quart lloc, la proposta que es desprèn després de la lectura de la memòria no és la que necessita la ciutat de Valls ni la comarca. És un projecte sobredimensionat, que no inclou criteris mediambientals i passegístics clars, que està impulsat sense el debat del territori i que no té en compte la defensa i la protecció de l'espai agrícola de la plana de Secà, la biodiversitat i el patrimoni cultural de la comarca. Així no es planifica el territori. Per tant, diem no, i amb totes les lletres, no en aquest PDUAE. I per acabar, una reflexió a tots els grups polítics i al Departament de Polítiques Digitals i Territori. En un moment o altre, la ciutat haurà d'afrontar una ampliació de sòl industrial, com ho ha fet en altres èpoques. Per tant, aprenem dels errors i fem les coses d'una forma radicalment diferent. Obrim un debat serè sobre el futur del model productiu industrial a la ciutat de Valls. Els projectes que marquen el futur dels propers 10, 20 o 30 anys no es poden fer tal com s'ha intentat fer amb el PDUAE. Han de ser oberts, transparents i participats per tots els agents.
El model de governança republicana, a partir de la transparència i la participació ciutadana, vinculada de forma irrenunciable al desenvolupament econòmic, a la sostenibilitat i a la millora de la qualitat de vida del conjunt de la ciutadania i del territori, perquè el futur es construeix entre totes i tots. També volia avançar-vos que votarem a favor de la moció que ha presentat la CUP, ja que nosaltres també estem a favor dels acords que ens proposen. Volem, com tot suposo, la retirada del PDUAE. També pensem que cal donar suport a les mobilitzacions ciutadanes i al veïnat a les seves reivindicacions, tal com demanen els seus acords. I també a la del PSC també hi votarem a favor, perquè cal instar el Departament de Polítiques Digitals i Territori a retirar el PDUAE i recordar-li que les coses no es fan així. I també, en l'àmbit municipal, crec que ens hem d'emplaçar tots a fer aquest debat del futur del model productiu i industrial de la ciutat de Valls, que doni resposta a les necessitats d'inversió i de creixement presents i futures, perquè les coses s'han de fer entre tots, amb consens i amb debat. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Cartanyà. Per part del PSC, senyor Juan Felipe.
No.
Mire, sí, lo que quería...
Fa la defensa de la moció, suposo, no? De les dues?
Sí, sí, por el comentario que usted hacía anteriormente.
Pues espera un momentet. Senyora Laiz, perdón, pot fer la seva intervenció.
Gracias, señora alcaldesa. Primero de todo, quería dar las gracias a los vecinos y vecinas de Valls que hoy nos acompañan. Lamento profundamente la situación que han vivido estas últimas semanas, meses, por la incertidumbre y la angustia de cómo su vida se podía venir abajo si este PDU se hubiera tirado adelante. También quiero agradecerles que en esos tres años que yo llevo aquí hayan traído la realidad de lo que es la ciudad de Valls a este plenario. Tenemos muy pocas oportunidades, si alguna vez han seguido los plenos, de hablar de temas que realmente tengan que ver con la ciudadanía, y es por eso que de nuevo les doy las gracias. Y bueno, como bien decía la alcaldesa y nos ha dicho antes de la Junta de Portavoces, es una buena noticia que se haya retirado definitivamente y con el compromiso de la señora alcaldesa. Si no es así, durante el tiempo que aquí estemos como regidores, pues estaremos al tanto. Pero hoy debe ser un ejemplo de cómo debería funcionar la política y las clases gobernantes, ¿no? Hemos visto cómo este PDU es un claro ejemplo de desconexión de lo que es la realidad de un municipio como es Valls, lo que quiere su ciudadanía y lo que en un despacho de la Generalitat definen que tiene que ser la estratégica económica de Cataluña. Saben, porque lo he compartido varias veces con usted, señora alcaldesa, y también con la señora Sonia Roca, que a nivel personal este plan es un despropósito, es obsoleto, llega tarde y es un tren que perdimos hace más de 20 años. Valls hace 20, 25 años, yo muchos lo saben, vengo del sector privado, estaba en boca absolutamente de todas las grandes empresas a nivel logístico, sobre todo, porque estamos en el centro. Por nosotros pasa todos los flujos que vienen de Barcelona, que van hacia Valencia, que se mueven hacia Madrid. Y bueno, tenemos empresas, como puede ser IKEA, que decidieron apostar por Valls. Una empresa que cualquier escuela de negocio se ha estudiado muchísimos años su modelo logístico. Hubiera tenido que haber sido entonces con un PDU consensuado, que hubiera ayudado a hacer crecer a esta ciudad con ese camino que tenía hace ese tiempo y que actualmente hemos ido en retroceso, tanto en habitantes como en capacidad económica, como en envergadura de polígono. Esto tiene que ser una reflexión, porque también hemos pasado, y miro un poco también para este lado, una época en la que en España todo municipio tenía su polígono y toda capital de provincia tenía su aeropuerto, y parecía que todos teníamos que tener de todo. Eso ha hecho que haya una atomización de polígonos, que en una radio, como puede ser Alcamp, tenemos tres o cuatro con empresas muy importantes, pero no hay una gestión bien hecha del territorio y mucho menos sostenible, como muchas veces hemos hablado. Entonces, por petición principalmente de ustedes, y aunque yo personalmente muchas de las exposiciones que han hecho los grupos políticos no las comparto, pero sí los acuerdos, votaré a favor de ambas mociones. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Laiz. La CUP ha fet la defensa de les dues. Ja està. Doncs, senyor Juan Felipe, té la paraula.
Mire, señora Dolors, a lo que antes me comentaba, simplemente le voy a hacer la apreciación. Y el día 1 de abril, a lo que usted y el señor Mateo Montserrat, alcalde del Pla, comentaban y hacían. Le voy a leer lo que usted decía acerca del pleno. Crec que tots som conscients de la transcendència i importància del que avui s'està presentant. Ho hem de posar en valor i a la vegada hem de destacar també com un és important per al conjunt de l'Alt Camp. Estem davant d'un procés de planificació de territori. Deben de saber assumir responsabilitats. I el senyor Mateu Montserrat, Mas, hi ha una dita que diu quan una cosa comença bé, bé acaba. Esperem que el nou polígon estratègic de l'Alt Camp no faci perdre la nostra identitat com a comarca ni com a municipi. El pla director urbanístic de la plana de l'Alt Camp serà un orgull per a tot el territori. Si no pressiona la ciutadania, ustedes esto lo habrían llevado adelante.
Jo puc respondre-li per les meves paraules, no per les paraules del senyor Mateu Montserrat. Això es va dir el dia de la presentació a Vila-rodona quan ens van entregar el document final abans de que l'estudiéssim. Només vull fer aquesta apreciació. Passaríem a votació, senyor secretari. Entenc que s'aproven les dues per unanimitat. Senyor Vidal.
Sí, era per fer explicació de vot perquè nosaltres ens abstindrem en la del PSC, perquè tot i que estem d'acord en el primer punt, els altres no els veiem clar perquè la nostra posició és clara de rebuig i no veiem que sigui clar de rebuig. Gràcies.
Doncs fem votació separada, senyor secretari. La de la CUP s'aprova per unanimitat, entenc. Sí, la de la CUP s'aprova per unanimitat de moció. Doncs passem a votació de les dues, senyor secretari.
Sí. Vots a favor?
De la de... Ah, de la CUP, del PSC. La primera, la del PSC, sí, la primera, sí. Vots en contra? Abstencions? 16 vots a favor, 3 abstencions.
I ara passem a votació de la moció de la CUP.
Vots a favor? Vots en contra, abstencions, 16 vots a favor i 3 abstencions.
Moltes gràcies. Doncs passem al punt 11, que és la moció presentada pel grup municipal de la CUP Alternativa Municipalista sobre la privatització de serveis que treballen pel benestar de les persones. Per part de la CUP té la paraula la senyora Esther Huguet.
Gràcies. Benvingudes tots i totes. Avui presentem una moció al ple per seguir treballant per la qualitat dels serveis públics i pels drets de les treballadores. Des de fa uns mesos, l'Ajuntament de Valls ha signat dos contractes amb dues entitats externes, les quals són la Fundació Gairo i l'empresa Vincle. Concretament, a Gairo està oferint un projecte d'intervenció socioeducativa i Vincle, un servei de dinamització i mediació comunitària. Amb dos serveis posen el focus al centre històric. Alguns dels objectius que persegueixen són, citant textualment, establir relacions amb les persones residents, executar mesures per a la dinamització del teixit social i la cohesió comunitària, motivar el lideratge comunitari, impulsar la creació d'agents associatius, així com afavorir la relació d'aquests interlocutors en la seva relació amb el consistori. Treball molt basat a generar vincle amb les persones, usuàries, entitats, veïnatge i personal de l'administració. La presència d'aquestes dues entitats ha fet aflorar un tipus de discurs ben diferent al que estem acostumades fins ara. Els plantejaments, les diagnosis, les causes i conseqüències, així com les possibles solucions proposades per ambdues associacions, difereixen de les que havíem sentit sempre per part del govern. Un primer pas extremadament important per contribuir al canvi de discurs, necessari després de tants anys de monopoli. No obstant, el fet que aquests serveis vinguin per part d'una empresa externa fa que, en primer lloc, es produeixi una jerarquització entre treballadores, persones amb la mateixa formació però amb diferents convenis i condicions laborals. En segon lloc, fa que estiguem perdent l'oportunitat de socialitzar molt coneixement i alhora provoca la no dignificació del personal. Tindrem aquests serveis durant un temps, però tot el seu coneixement après no podrà ser traspassat ni interioritzat per l'Ajuntament ni pel conjunt de la comunitat. Hi ha un gran treball que es basa en el vincle personal i això és la satisfacció personal que s'endú el professional que dia rere dia trepitja el carrer. Alhora, quan la població hagi establert un vincle de confiança amb els diversos agents, probablement canviarà el referent o s'acabarà la concessió amb l'empresa. Així doncs, per tal d'implementar polítiques transformadores a llarg termini, la solució no passa per la privatització del benestar. Recordem que ambdues empreses han estat contractades per fer front al greu problema que tenim de cohesió i convivència al centre històric, un problema de fa anys que tenim detectat i que ens ha costat Déu i ajuda començar a fer-hi alguna cosa. Un repte massa important per deixar-lo tot, vincles, intervencions, seguiment, informació i relacions, a mans d'una concessió externa. Concretem els acords que portem avui a ple amb aquesta moció. El primer, treballar per internalitzar aquests serveis i integrar-los en l'estructura de treballadors públics per tal d'institucionalitzar-los i poder millorar i poder donar millor cobertura al llarg de l'any 2022. El segon és, mentrestant, no tenim això, apostar per una coordinació exhaustiva entre Agueiro i Vincle i la Regidoria d'Afers Socials, Participació i Acció Comunitària de l'Ajuntament de Valls. Només d'aquesta manera podrem garantir un treball en xarxa real. I el tercer, incrementar el treball al carrer per part del personal propi de la Regidoria d'Afers Socials, Centre Històric, Participació i Acció Comunitària. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Huguet. Per part del govern té la paraula Esquerra Republicana.
Moltes gràcies, alcaldessa. He llegit detingudament la seva moció i no entenc el que pretenen o el que busquen. Ens consta que moltes de les persones que comparteixen amb vostè la seva assemblea treballen a l'administració pública i coneixen molt de prop la feina que fan els tècnics i les tècniques municipals. Per això no entenc aquesta moció, més enllà del lícit posicionament polític de criticar tot el que es fa. Aquests projectes, els que la moció fa referència, se'ls ha explicat per part meva, per part de les tècniques del Pla Local d'Acció Comunitària Inclusiva i per les mateixes tècniques de les empreses licitades. Per això no puc compartir de cap de les maneres que en el rerefons de la seva moció se'n pugui deduir una manca de professionalitat de les tècniques municipals. Llegint-la, se'n desprèn que a l'Ajuntament hem tingut la sort de licitar unes empreses que han vingut a portar-nos la llum i fer nos fer les coses de forma diferent. I ara vostès pateixen perquè si un dia marxen aquestes professionals tornem a l'època fosca de les cavernes. Ens diuen que aquestes empreses han fet aflorar un discurs diferent. Li he de dir que ja fa temps que aquest discurs sona a les nostres regidories, perquè tota la feina que es fa sorgeix del treball de les tècniques de l'àrea. A la nostra regidoria ens prenem molt seriosament els compromisos polítics, els plans i les diagnosis que realitzem. Precisament, la diagnosi, el plantejament, els objectius i la metodologia del projecte de mediació i dinamització comunitària dels barris han estat elaborades per l'equip del Pla CI i donen resposta al Pla Estratègic del Barri Antic aprovat l'any 2019, que en la seva línia 10 demana impulsar l'acció de dinamització comunitària al barri. Per tant, les accions que es duen a terme no responen a un projecte de l'associació Vincle, sinó a un projecte propi d'aquest Ajuntament. Vincle és l'adjudicatari amb l'objectiu de desenvolupar-ne les accions que són acordades de forma participada en espais de cogovernança amb els agents del centre històric, veïns, entitats, comerços, restauradors. També patien en la moció per la pèrdua del coneixement, dir-li que no cal que pateixin. La responsable del contracte és la tècnica del Pla CI. Com a tal, assisteix a totes les reunions que s'organitzen actualment amb l'Associació de Veïns, Entitats, Comerços, Restauradors, en les sessions plenàries, en el grup motor, per generar una relació directa amb la comunitat. El servei que s'ha licitat és l'execució de les accions i això suposa 30 hores setmanals, però el disseny, planificació, seguiment, avaluació depèn de personal tècnic de l'Ajuntament. Tenim un espai setmanal de coordinació amb les tècniques, per tant, el traspàs i interiorització del coneixement està més que garantit. També ens demanen, suposo que per desconeixement, intencionat o no, que apostem per una coordinació exhaustiva, perquè els hem explicat molts cops. Per la seva tranquil·litat, li tornaré a dir que la coordinació es du a terme des del primer moment amb l'associació Igueiro i les regidories que esmenta la moció. També s'ha creat expressament un equip tècnic executor del servei format no només per aquesta regidoria, sinó també per personal tècnic de les regidories d'Acció Cívica i Joventut i d'Educació. Finalment, demanen incrementar el treball del carrer. De fet, de treball sempre se'n pot fer més, això sí. Deixi'm que li digui, però, que des de l'àrea d'Acció Comunitària i Serveis Socials aquest projecte serveix precisament per generar una estratègia de treball conjunta al carrer que ens permet intervenir des d'una perspectiva socioeducativa en medi obert i assolir el coneixement en profunditat de les dinàmiques socials dels barris. Es duen a terme, com a mínim, segons el plec de clàusules que poden consultar a la pàgina web, 3 tardes de treball al carrer, una d'elles conjuntament amb l'educadora social dels serveis bàsics de l'Ajuntament. I per acabar, dir-los que nosaltres no privatitzem el benestar, ens dediquem amb cos i ànima a fer que sigui una realitat pels vallencs i vallenques. Per tant, espero que amb tota la informació que els hem facilitat els hi serveixi per entendre que no es pot votar una moció que no s'adiu amb la realitat del servei que s'està prestant en aquests moments.
Moltes gràcies, senyor Cartanyà. Per part del PSC, senyora Asunción.
Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Moltes gràcies a tots i totes. Des de la dècada de 1980, molts serveis municipals han estat privatitzats o, com a mínim, s'han externalitzat la gestió, ja que la llei de bases de règim local obria la possibilitat de fer-ho. Així no obstant, en els últims anys aquesta tendència es comença a revertir en alguns llocs. I, per exemple, des de 2010, una desena llarga de consistoris catalans han tornat a gestionar l'aigua, les zones blaves, les escoles bressol o la neteja viària de forma directa. Què és millor pels municipis? Mantenir aquest servei sota el control municipal? Privatitzar-los? O remunicipalitzar-los quan finalitzi una concessió? Mantenir un servei municipalitzat implica que els treballadors que el realitzen es mantenen en l'escala salarial del consistori i, per tant, cobren directament de la institució. Quan es fa una concessió a una empresa, en canvi, aquests mateixos treballadors passen a dependre de la companyia que presta el servei, cosa que certament pot suposar escales salarials diferents. A banda de temes de personal, cal fer-hi una reflexió sobre la qualitat del servei. Ni la gestió directa ni la indirecta per se són bones o dolentes. El que entenem imprescindible és que si s'externalitza un servei públic, hi ha d'haver un control per part de l'administració de la qualitat del servei que es presta, igual com s'ha de controlar les condicions laborals del personal que el presta. La moció que ens presenten parla del projecte d'intervenció socioeducativa i del servei de dinamització i mediació comunitària que l'Ajuntament ha encarregat a les entitats Vincle i Agueiro. Per un costat, la moció ens diu que ja era hora que es trenqués el mateix discurs que fa anys que fa l'Ajuntament respecte als àmbits de treball en el qual es desenvolupen els projectes i, per tant, entenem que fan crítica del treball fet fins ara per l'estructura que ja té l'Ajuntament, però per l'altra demanen que s'internalitzin aquests serveis i que passin a formar part de l'estructura. D'alguna manera ho veiem contradictori. En qualsevol cas, aquests arguments reforcen el que ja dèiem abans. Un servei externalitzat no té per què ser un mal servei, sempre i quan es contemplin una sèrie de condicions, i una d'elles és la coordinació entre l'empresa que gestiona el servei i l'administració pública, tal com diuen en el segon punt. En quant al tercer, creiem també nosaltres que el podrien haver desenvolupat una mica més. Treball de carrer, quan parlem de treball de carrer, pensem que realment en aquest cas s'ha fet, perquè en tenim diverses, o sigui, sabem que ha sigut així. Així doncs, el nostre grup municipal creu que cada cas d'externalització ha de ser estudiat per separat i fer èmfasi a la millora en la qualitat del servei als ciutadans i ciutadanes de Valls. I que aquest fet no implica per si mateix que la prestació del servei que es pugui dur a terme no sigui el correcte. Per la qual cosa la nostra votació en aquest punt serà d'abstenció.
Moltes gràcies. Per part de Ciutadans, senyora Laiz.
Gràcies, senyora alcaldessa. Bueno, nos presenta la CUP una moción que no será la primera en la que solicitan internalizar o municipalizar un servicio. Y como muchas veces hemos dicho, el hecho de internalizar un servicio, mantenerlo en un ámbito privado o incluso en un ámbito mixto, no tiene por qué ser ninguna de esas opciones malas o ir en detrimento unas de otras. Simplemente hay que buscar dar la mejor calidad de servicio a aquel proyecto o a aquella necesidad que tenga la ciudadanía. En este caso, por las explicaciones que ha dado el equipo de gobierno, es un modelo mixto, funcionará mejor o peor, pero bueno, con las condiciones de que los técnicos del ayuntamiento están haciéndose cargo del proyecto, realizando las labores de control sobre aquellas empresas que están dando soporte e internalizarlo. Por internalizarlo, pues bueno, veremos en adelante, supongo, más mociones en las que seguirán pidiendo este tipo de acciones por parte del Gobierno del Ayuntamiento, que está de acuerdo, evidentemente, con lo que ustedes defienden y es totalmente respetable, pero que, como saben, nosotros no compartimos. Así que nosotros siempre buscamos la excelencia en el modelo, sea cual sea, si sea mixto, municipal o privado, porque lo importante, al fin y al cabo, son las personas. Entonces, en esta moción nosotros nos abstendremos. Gracias.
Moltes gràcies. Hi ha una altra intervenció, senyora Huguet.
Sí, moltes gràcies. Només per aclarir que creiem que sí que és fàcil d'entendre. La missió de la moció és la de dignificar el personal que just treballa en aquests projectes. Personal amb diferents convenis, amb diferents condicions, treballant colze a colze, amb personal de l'administració. Evidentment, no dubtem del tecnicisme ni de la professionalitat de les empreses del tercer sector, perquè justament hi ha molta precarietat, ens estan traient i gestionant la misèria de Valls. Parlem de Creu Roja, de la Teulada, de Càritas, i ara s'hi suma el Vincle i Agueiro. D'això en diem per nosaltres privatització dels serveis públics i la CUP, evidentment, no hi estarà mai d'acord en això.
Moltes gràcies. Alguna intervenció? Doncs passem a votació, senyor secretari.
Sí. Vots a favor. Vots en contra. Abstencions. 3 vots a favor, 12 en contra, 4 abstencions.
Molt bé, com a Junts per Valls farem explicació de vot. Té la paraula la senyora Sònia Roca.
Sí, gràcies, alcaldessa. Abans de l'explicació de vot voldria agrair i felicitar la feina que estan fent tant Vincle com Agueiro a l'àmbit del centre històric, amb el treball de camp, amb l'acompanyament, ex menors no acompanyats i amb problemàtiques de drogodependències. Hem votat que no amb aquesta moció bàsicament per 3 motius. Aquest govern, quan detecta una necessitat, contracta el servei qualificat per donar resposta a aquesta necessitat i així s'ha fet contractant a Vincle i la Fundació Agueiro. Pel que fa al seguiment de la feina que està fent Vincle i Agueiro i la coordinació amb l'Ajuntament, aquesta s'està fent amb els tècnics de les regidories responsables dels contractes i el grup de coordinació del centre històric, on hi ha les regidories de centre històric, seguretat ciutadana, salut, afers socials, participació i acció comunitària. Afegir també com a tercer motiu que quan vostès parlen d'aquestes contractacions com a eina de privatització del benestar de les persones, que les entitats del tercer sector són entitats sense ànim de lucre que no estan a l'IBEX i que reinverteixen els beneficis en nous programes i ajuts a les persones. El tercer sector a Catalunya dona feina a gairebé 90.000 persones i participen uns 360.000 voluntaris i són més de 3.000 entitats que en formen part tenint al voltant d'1.600.000 persones. Precisament aquests números han sigut sempre una característica diferencial del nostre país envers altres territoris i han donat personalitat pròpia, qualitat i professionalitat a l'atenció a les persones. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Sònia Roca. Doncs ara passem al punt 12, que és la moció presentada pels grups municipals de Junts per Valls i Esquerra Republicana Compromís per Valls per augmentar el servei ferroviari de viatgers a la ciutat de Valls. Per part de Junts per Valls té la paraula el senyor Marc Ayala.
Moltes gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tots i a totes. Des de ja fa anys, la ciutat de Valls pateix un greuge en el servei i les infraestructures ferroviàries, una situació que s'ha anat estenent en el temps i que afecta especialment aquelles persones que, per qüestions de treball, d'estudis o pel motiu que sigui, necessiten desplaçar-se en transport públic pel nostre territori. A Valls, com a capital de l'Alt Camp, i a diferència del que disposem a data d'avui, requerim d'una interconnexió fluida i àgil per tren amb la resta de poblacions de la línia ferroviària que conforma, així com també una freqüència horària que permeti uns desplaçaments raonables i compatibles amb els horaris laborals o d'estudis estandarditzats. Una millora en la freqüència horària permetria, al mateix temps, que els usuaris i usuàries poguessin enllaçar amb diverses línies, així com també amb d'altres mitjans de transport públic, permetent una millor mobilitat pel territori i fomentant l'ús del transport públic sobre el mitjà privat, sempre amb un criteri de sostenibilitat. Un fet, el de la interconnexió, francament difícil amb la minsa oferta actual i encara més amb els horaris amb què compta actualment l'estació de tren de Valls. Una situació que, a més, es va estabilitzar especialment d'aquesta manera amb la posada en marxa del servei d'alta velocitat a l'estació del Camp de Tarragona als municipis veïns de Perafort i la Secuita. En definitiva, necessitem com a ciutat, de manera clara i decidida, un servei ferroviari que sigui eficient i competitiu, a partir de propostes efectives i lluny segurament de grans projectes o inversions desmesurades, fent ús sovint de la xarxa ja existent i apostant però al mateix temps pel que seria el nou ramal d'interconnexió a la zona de Picamoixons, una aposta que considerem estratègica per la nostra relació amb la xarxa ferroviària existent al territori. En la línia d'aquestes reclamacions, que ens fem totalment nostres, i partint d'una proposta de text aportada en aquest cas per l'Associació d'Amics del Ferrocarril de Valls i l'Alt Camp, a qui agraïm la proposta, així com també al grup d'Esquerra Republicana amb qui presentem conjuntament aquesta moció, avui aportem en aquest debat al ple aquest text per a la millora i l'augment del servei ferroviari de viatgers a la ciutat de Valls, recollint també el clam d'iniciatives ciutadanes sorgides molt recentment, com és el cas de la plataforma Tren Valls, que ha posat de nou en el debat públic una qüestió que creiem important i necessària per a la nostra ciutat. Així doncs, amb la presentació d'aquest text i si la seva votació i aprovació així ho determina, ens emplacem a l'adopció dels següents acords. En primer lloc, instar el Govern de la Generalitat, el Govern de l'Estat i a les operadores Adif, Renfe Operadora i Rodalies de Catalunya a resoldre definitivament l'aïllament ferroviari de la ciutat. En segon lloc, instar el Govern de l'Estat i Adif a l'execució urgent de la inversió necessària per un servei de més qualitat, amb major capacitat, fiabilitat, prestacions tècniques, accessibilitat i atenció a l'usuari, instar a treballar en la línia dels objectius de desenvolupament sostenible 2030, demanar, com deien, la construcció d'aquest nou ramal a Picamoixons que permetria enllaçar amb el Camp de Tarragona i les rodalies de la costa i, finalment, i també especialment important, acordar la creació d'un grup de treball intercomarcal per tal de poder desenvolupar i fer seguiment del projecte. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Iala. Per part d'Esquerra Republicana té la paraula la senyora Núria Gavarró.
Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bona tarda a totes i a tots. Els grups de Junts per Valls i Esquerra Compromís per Valls presentem aquesta moció per un servei ferroviari de qualitat i per millorar la freqüència de trens a Valls, a proposta de l'Associació d'Amics del Ferrocarril de Valls i l'Alt Camp i amb el suport de la plataforma Propera Parada Valls, que va néixer en defensa del ferrocarril a la nostra ciutat i que representa les persones que viuen en els municipis al voltant dels quilòmetres de la línia ferroviària en el seu tram comprès entre Valls i Sant Vicenç de Calders. Aquesta moció interpel·la les administracions supramunicipals i els ens explotadors de les infraestructures ferroviàries i material rodant, Adif i Renfe, per tal de revertir la situació actual de dèficit que pateix la ciutat de Valls i comarca respecte a un mitjà de transport que ha estat un dels principals motors de desenvolupament econòmic i social fins gairebé a finals del segle passat. Fou a l'any 1883 que va arribar el ferrocarril a Valls i aquesta efemèride va representar l'obertura de noves rutes comercials tant pels viatgers com per a les mercaderies. I així la infraestructura ferroviària es va convertir en un eix central pel creixement urbanístic de la ciutat. Però malgrat que el tren ha estat i segueix sent un punt clau pel desenvolupament de la nostra ciutat, les connexions ferroviàries entre els municipis de l'Alt Camp i en Barcelona no han estat mai convenientment cobertes i amb l'obertura de la línia d'alta velocitat amb l'estació del Camp ha minvat de forma molt destacable i de manera dràstica l'oferta ferroviària al territori i ha acabat definitivament amb el pas de trens de llarg recorregut per Valls. La connexió d'alta velocitat entre les grans urbs ha deixat abandonat el territori. El benefici econòmic ha pesat més que l'interès públic. La retirada d'aquestes circulacions havia de ser, en principi, compensada per una presència més gran de trens regionals, però això mai va passar. I a hores d'ara només hi ha 4 trens al dia de Valls a Barcelona i només 2 de directes. Valls, com a capital de comarca, però també les poblacions de la línia, necessiten de forma urgent un servei de transport per ferrocarril eficient, segur, puntual i competitiu. Una reclama que ha de reparar una necessitat històrica, la de l'aïllament ferroviari en el que es troba la nostra comarca. Els horaris dels serveis ferroviaris actuals són totalment incompatibles amb el món acadèmic, laboral i d'oci. No es pot perllongar més aquesta situació. I amb aquesta moció també volem expressar el nostre compromís com a consistori per una mobilitat sostenible i amb els objectius de desenvolupament sostenible 2030 per tal de minimitzar els efectes del canvi climàtic. Les polítiques de mobilitat sostenible sempre han de tenir en els trens de rodalies l'aposta per caminar cap a la promoció pública del transport interurbà.
Cal reconduir l'hàbit de l'ús del vehicle privat, molt més contaminant, i apostar per mantenir un mínim nivell d'inversions en la infraestructura ferroviària que permeti mantenir-la al dia per fidelitzar els viatgers. Els trens emeten entre 3 i 5 vegades menys diòxid de carboni que el transport per carretera i entre 7 i 10 vegades menys que el transport aeri. Una línia de ferrocarril té una capacitat de transport més elevada que el transport en autobús i automòbil, i l'espai que ocupen les línies ferroviàries és significativament menor que l'ocupat per les carreteres. A més, el tren utilitza energies renovables i això permet reduir de forma dràstica les emissions de CO2. Per tot plegat, hem d'encaminar les nostres accions a fomentar l'ús del tren en detriment del transport per carretera, com a mitjà de transport segur, eficient i puntual. El que reclamem amb aquesta moció no requereix grans inversions, sinó aprofitar la infraestructura ferroviària del sud de Catalunya per replantejar les connexions per tren entre Valls i Barcelona, però també amb les poblacions de Nulles, Vilavella, Salomó i Roda de Berà. Aquest és el primer de molts passos per tal de revertir una situació injusta i de deixadesa. Cal posar en valor les necessitats del territori amb l'aposta d'un transport més sostenible, que s'executin i prioritzin totes les inversions ferroviàries al conjunt de la nostra comarca, tenint en compte les necessitats d'equilibri del territori i els desplegaments pendents de xarxa ferroviària a la nostra ciutat. Perquè Valls i comarca necessiten urgentment un servei de transport per ferrocarrils eficaç i competitiu, us demanem el vot favorable a aquesta moció. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora Gavarró. Per part de la CUP, perdó, per part del PSC, senyor Soriano.
Moltes gràcies, alcaldessa. Ens alegrem que portin a ple una moció amb interès per tots els valencs i valenques. I és totalment cert quan diuen que Valls i la comarca del Camp pateix un cert aïllament ferroviari i que el seu servei és molt millorable. Però no és només una qüestió d'exigir que l'Estat faci bé l'ús dels recursos estatals, sinó també que la Generalitat executi bé les seves competències. No oblidem que la Generalitat és titular de competències, per exemple, en freqüència de pas, que ens interessa molt avui, com ho és també competent en temes de tarifes o també d'horaris, entre altres coses, i això és gràcies al govern socialista de Zapatero de fa uns anys. Per tant, també poden ser exigents amb els seus, no costa gaire fer-ho. La Generalitat la tenim per alguna cosa. Tot i així, ja tenim que és una moció que recull una demanda ciutadana, nosaltres votarem a favor d'aquesta moció perquè, com he dit, és una moció d'interès de ciutat. Gràcies.
Moltes gràcies per part de la CUP, senyor Anglès.
Moltes gràcies. Avui ens porten a ple una moció on es demana, entre altres coses, millorar el servei de transport ferroviari de viatgers a la ciutat de Valls. És més que evident que el dèficit que pateix la nostra ciutat en termes de transport públic i un dels més afectats seria el del tren. Valls té una llarguíssima història amb el tren, més de 139 anys d'existència de tren a la nostra ciutat. Però la trista realitat que tenim ara mateix és un nombre baixíssim de serveis i un temps de trajecte entre Valls i Barcelona molt poc atractiu. És evident que si mirem el mapa de Rodalies a Catalunya, els del sud estem una mica perjudicats. Tenim, per exemple, ciutats com Puigcerdà i Ripoll, amb bastants menys habitants que Valls, que formen part de les Rodalies de Barcelona, tot i estar a 150 quilòmetres de distància. I Valls, per no ser, no som ni a les Rodalies de Tarragona o de Reus. És cert que Puigcerdà té muntanyes i estacions d'esquí, i els del sud són més de petroquímiques i polígons industrials, però bé, aquest seria un altre tema. Tornant a la moció que avui ens presenten i que està redactada per l'Associació d'Amics del Ferrocarril de Valls i del Camp, aquesta moció ens proposa una opció ben simple i senzilla per tal d'augmentar les freqüències de pas a la nostra ciutat i de retruc als altres pobles amb els que compartim línia. Aquesta moció ens demana, entre altres coses, i en el seu primer punt, fer arribar un de cada dos trens que arriben a l'estació de Sant Vicenç de Calders, procedents de l'R2 Sud, fins a Valls, sent així com una extensió d'aquesta línia. Així doncs, Valls i comarca passarien de les 4 circulacions actuals a unes 17 aproximadament, cobrint totes les franges horàries del dia. Opció que, pel que ens costa i hem pogut parlar amb la gent de la plataforma, és perfectament factible i està ben treballada. De fet, la veritable llàstima és disposar dels 30 quilòmetres de via que ens separa de l'estació de Sant Vicenç de Calders d'una forma tan desaprofitada. La resta de punts de la moció també els subscrivim totalment i no entraré en detall, ja que se n'ha parlat àmpliament en les intervencions dels grups que ens han precedit. Ens agradaria, però, abans d'acabar, fer un parell de puntualitzacions. La primera, aquesta moció parla de 17 trens i vostès en els acords ho han retallat a 10. Suposo que deuen tenir algun expert en la matèria que així els ho ha recomanat, perquè si no potser haurem de sospitar que això de les retallades els agrada. En tot cas, ens fa estrany això de retallar només de sortida la moció. I la segona, si tirem de hemeroteca, ens trobem que el 2016 l'equip de govern d'aquest Ajuntament ja va presentar una moció similar a la que avui ens presenten i on es demanava una sèrie de millores en l'estació i la línia de tren, així com un augment de la freqüència diària de trens. La moció es va aprovar. Tanmateix, ens agradaria saber què se n'ha fet en tots aquests anys, ja que la nostra sensació és que estem igual o pitjor que el 2016. De fet, ha hagut d'aparèixer una campanya ciutadana per tal d'aquest tema torni a estar a l'ordre del dia. En tot cas, i tot i tenir aquests dubtes sobre els fruits i els resultats de les mocions que s'aproven al ple, el nostre vot serà a favor a la moció.
Moltes gràcies, senyor Anglès. Per part de Ciutadans, senyora Laiz.
Gràcies, senyora alcaldessa. Adelantar que votaremos a favor de esta moción y porque es una necesidad de la ciudad. Si echamos de nuevo memoria, que saben que tanto me gusta, hace 20 años aquí pasaban talgos, pasaban cercanías y había un servicio que la estación de Valls del Paseo de la Estación estaba extremadamente concurrida y era de un uso frecuente por parte de todos los habitantes de Valls. Cuando antes hablábamos del PDU y indicaba que hubo una época previa a la crisis del ladrillo, en la cual todo municipio tenía su polígono y toda capital de provincia tenía su aeropuerto, me olvidé también decir que toda capital de provincia tenía que tener su estación de AVE. Y eso al final ha tenido un plan de desarrollo que, teniendo España una infraestructura ferroviaria envidiable para muchos de los otros países europeos, la hemos ido dejando perder con el paso de los años. No sé si ustedes quizás hayan tenido la experiencia, pero yo sí, porque mi familia es de León y mis tías acostumbraban a utilizar el servicio de Renfe de paquete azul que llevaban en el tren y a mí me llegaba a Zaragoza. Ahora tenemos Amazon con sus furgonetas, un modelo escasamente sostenible, como bien ha dicho la señora Gabarro, a nivel de CO2, cuando con el transporte de mercancías en breve se va a obligar, ya no va a ser un requerimiento, que se pase a ferroviario, porque si no va a ser insostenible la situación medioambiental y económica que vamos a soportar. En el transporte de viajeros, en esta sociedad que prima las prisas, el llegar cuanto antes, echamos mano del coche para todo. Valls nos hemos ido quedando sin servicios. Tenemos una autopista que nos lleva rápidamente a Barcelona en detrimento de una estación de AVE que está cerca, pero que a nivel de tiempo tarda en llegar a Barcelona. Ir a Tarragona y usar un tren de cercanías pues es casi una letanía. ¿Quién de nosotros puede pensar que nuestros hijos pueden llegar a estudiar en Barcelona y volver en el día cuando no hay medios? Antes habrá que, pues como muchos, dejar que los municipios, las ciudades pequeñas y los pueblos se vayan vaciando y vayamos todos a vivir a la gran urbe que cuenta con todo. Entonces, como no puede ser de otra manera, nuestro voto tiene que ser a favor de esta moción y tiene que ser una necesidad no solamente de la Generalitat, porque ahí siempre vamos a tener el choque de trenes, nunca mejor dicho, entre las competencias que quiere la Generalitat y las necesidades que tiene el Estado español. Entonces, como no debe ser de otra manera, se votará a favor y si se solicita que en la medida que sea posible hablen con sus compañeros de gobierno, unos en Cataluña y otros en Madrid, porque es una necesidad de Valls y si no será otro punto en el cual nuestro municipio económicamente irá en retroceso y esto será un perjuicio a largo plazo. Gracias.
No, muchas gracias. Doncs entenc que s'aprova per unanimitat. Sí. Doncs seguim al punt 13, que és precs i preguntes per part del PSC. Algun prec, alguna pregunta? No. Per part de la CUP hi ha algun prec, alguna pregunta? No. Per part dels Ciutadans hi ha algun prec, alguna pregunta? No. Doncs moltes gràcies a tots i totes i s'aixeca la sessió.